Els somnis dels enamorats són com el bon vi. Són plens d'alegria o et posen molt trist. Quasi estic mort de gana i això em fa patir. Desplego les ales i vaig fent camí. La vida aquí no és gratuït.
Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
Hola, bona tarda, Sant Quirze. Ja em torneu a tenir per aquí la ràdio. Com aquell que res, fa dues setmanes encara estàvem celebrant la Festa dels Reis i ja ens trobem el dimecres
22
de gener de 2025. No sé a vosaltres, però a mi el temps em passa que em vol. No me n'adono i ja torno a ser dimecres i ja torno a ser la ràdio.
Acabem de passar festes, acabem de fer excessos, acabem algú de guanyar algun quilet i volem enfocar un tema amb un títol que crec que ho diu tot. Per què fracassen les dietes? Què us sembla? Us pot interessar escoltar-nos? Jo crec que sí. Jo crec que serà una tarda super enriquidora. I no vull xerrar com una cotorra com faig sempre. Vull donar pas a les professionals que m'acompanyen. Bona tarda, Anna.
Bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Bona tarda.
Molt benvinguda.
Moltes gràcies.
De veritat, estem contentíssims. L'Anna també, perquè l'Anna sí. Ja fa una temporadeta llarga que m'acompanya, però tu no teníem el gust. I esperem que tu passis bé, primer de tot, i que ens puguis... parlar de la teva feina i de les teva, dels
I de
seus
les
coneixements i de les teves experiències.
És un plaer estar aquí i agraeixo molt aquesta invitació i encara més amb el tema que poseu sobre la taula.
Ah, que sí?
De dietes, o sigui que penso que aprendrem molt tots.
Fantàstic. Doncs jo no vull retrasar pas gens que comencem. Comencem per on vulgueu i que comenci la que vulgui.
Home, jo primer començaria explicant una miqueta entre les dues què significa això quan diem cultura de dieta o mentalitat de dieta. No, vols començar tu, Mercè? I així vas trencant el gel ja.
Vinga, va. Enfocant-ho també amb la presentació que feia l'Anna. A gener comencem any, passem Nadals i moltes vegades, no? És tornem-hi una altra vegada, poso el modo on... en estar a dieta, i és, bueno, aquest cicle, no? Aquest cicle on el concepte dieta es centra en un tema físic, moltes vegades associat a una balança, i
amb un pes, no?
Amb un pes, no? I la salut, bueno, no és el principal.
Exacte. O sigui, es fan una sèrie de restriccions o de conductes, no? A nivell d'alimentació... on l'objectiu principal és baixar el pes i això ens porta a desastres per moltes bandes perquè té conseqüències fer dieta. De fet, les dues, que anem molt amb la mateixa línia, en consulta no té sentit entrar a consulta, però segur, jo dic moltes vegades que com a nutricionista no s'ha de fer dieta. Potser podríem definir què vol dir dieta, perquè dieta en realitat ve del grec, una paraula que és diaita, que vol dir estil de vida.
Exacte.
El problema és que s'ha prostituït.
Ah, exacte. Sí. Totalment. Estic totalment d'acord amb el que diu l'Anna, no? Se li ha donat aquesta connotació a la dieta que s'associa a restricció, a intentar prohibir, i no és un tema d'uns hàbits alimentaris i una adherència, no?, de buscar. És una cosa que té amb una idea d'un principi i un final, ho estem passant fatal, que
volem
arribi
acabar.
Quan abans, exacte. I encara que això sembli mentida, que és un concepte que jo també m'he trobat a la consulta, que a vegades en aquell objectiu que moltes vegades no està ben definit o únicament el centrem en un pes, però jo m'he trobat pacients a vegades que arriben a aquell pes i ja han arribat al seu objectiu. no els motiva seguir menjant amb aquells hàbits. Clar. Llavors, bueno, deixo els hàbits i torno un altre cop al punt de sortida, no? O a vegades inclús més enrere, de la sortida, perquè bueno, ja anirem parlant, però hi ha també de la vessant psicològica, no? que va portant aquest fet d'anar fent i tornant un altre cop enrere.
Mira, de fet, és que la restricció i el control porta al descontrol total.
Si em permeteu, l'Anna ja ho sap, quan vaig començar aquest programa, el meu objectiu no era pas parlar de dietes. Jo li vaig donar el títol d'alimentació saludable perquè és la meva manera, el meu hàbit i la meva manera de viure. I el que vaig deixar molt clar és que jo no era una professional, que jo només podia transmetre experiències personals, perquè jo vaig fer un canvi d'alimentació important quan tenia 30 anys i en tinc quasi 75. I he passat per moltes fases i he passat per moltes dietes, però vaig dir en el primer o segon programa que jo no volia pronunciar la paraula dieta. Mm. Que per mi dieta no significava res, encara que signifiqui estil de vida, sinó que el que jo volia és transmetre canvis d'hàbits de vida, que te'ls poguessis aplicar a cada persona a la seva manera i els poguessis sostenir en el temps, que és lo complicat. De totes maneres, avui, per què fracassen les dietes, us deixaré dir la paraula dieta tantes vegades com faci falta.
Exacte. Bueno, podríem explicar una miqueta per què fracassen. Doncs, per primer de tot, perquè és això, perquè normalment acabes fent una cosa que està molt allunyada dels teus hàbits, no? Si has de seguir un menú o has de seguir un... un algo, doncs està allunyat, amb la qual cosa vas així com es diria això, com els cavalls que els hi tapen els ulls.
Exacte.
I quan acabes de fer allò, ja no saps ni què has de fer, no saps quins són els teus bons hàbits. Uh-huh. I, a més, el fet de fer dieta i baixar pes, per exemple, sense fer exercici, fa que ens baixi la massa muscular, que ens augmenti la gana, el desig de menjar, se'ns estiroten senyals de gana i de sacietat, no?
Totalment d'acord.
Per tant,
també moltes vegades aquesta dieta no té en compte ni els nostres horaris, la nostra família,
ni els altibaixos que té a l'any, no?
Exacte, moltes vegades aquesta dieta ve de la veïna que li ha funcionat i em passa aquell full i...
O d'un calaix.
I hi ha moltes més coses.
Exacte.
La situació emocional d'aquell moment, d'aquella persona...
Clar, és que en realitat la nostra feina és centrar-nos en la persona que tenim davant, o en les persones o grups de persones que tenim davant, i buscar necessitats. Però sí que és veritat que a nivell d'evidències científiques fa molts anys que sabem que... O sigui, hi ha una estadística. Entre el 80 i el 95% de les persones que aconsegueixen baixar pes, al cap de 2 anys l'han recuperat i com creces. Allò que en diuen l'efecte rebot.
Sí.
I és per tots aquests motius que dèiem, entre d'altres. O sigui, al final, quan tu fas una dieta... Hi ha una desregulació hormonal i endocrina que al final ens porta a guanyar més pes.
A guanyar més pes del que...
I a allunyar-nos de la salut. A mi m'agradaria també, potser, posar el concepte de què és la salut, no? Que s'ha definit de diverses maneres i crec que estem ja en un punt on podem dir que la salut al final no és una cosa que la tens o no la tens, és un procés dinàmic. I això crec que és molt interessant per donar com la responsabilitat també a les persones de treballar-se aquesta salut i els diferents determinants de salut, amb què l'alimentació n'és un, però n'hi ha d'altres, no?
Exacte.
Amb l'exercici, la son, etc. Llavors això, que és un procés dinàmic i que hem de tenir molt clar que som éssers biopsicosocials, que es diu, i que quan treballem la salut integral o holística, encara que en alguns... depèn de com es plantegi, té mala premsa, perquè en segons quins llocs es treballa o segons quins professionals potser no ho acaben de treballar bé, però una salut holística o integral tindria que tenir, no?, totes aquestes vessants. És a dir, no sé, quan tu, per exemple, algú, ja sigui un professional sanitari o que sigui, et diu has de perdre pes perquè tens un sobrepès, a vegades està pressuposant que ni menges bé, ni fas exercici, no sempre és així.
Sí,
i el fet de dir-te és que tu has de perdre pes ja t'està generant un estrès, no? D'alguna forma.
És que això són conceptes que hem d'anar picant i treballant des de la infantesa, perquè, bueno, estem molt educats i ho tenim com molt integrat, no? I llavors jo penso que és una feina de fons per anar canviant aquesta mentalitat. Jo a vegades inclús, bueno, comentàvem abans amb l'Anna, no?, que hi ha gent que indiferentment de la seva constitució pot ser una persona amb constitució prima i que a nivell analític, no, pues detectem que hi ha aquests greixos a la sang, aquest colesterol, aquest triglicèrid o aquesta inflamació degut a una mala ingesta. Per tant, el concepte de haig de menjar verdura per la meva complexió i perquè jo busco una pèrdua, no és així.
No és
la...
aplicable a tothom.
Exacte. Aquella verdura té que estar present en tots els plats per no fer una deficiència de vitamines, àcid fòlic, nutrients, etc. A mi m'agrada molt parlar, quan començo també les dinàmiques grupals, i que per cert no m'heu explicat ben bé la tasca que feia, després si voleu ho comentem.
Sí. Però... sí, perquè crec que és important que es conegui la teva figura. Mm.
Entrant en això, a mi m'agrada molt, no, la definició també d'alimentació, que és bueno, que hem de tindre present, que ens aporti les calories, que moltes vegades ens quedem a més aquí,
molt però reaccionista,
també clar. Ens ha d'aportar els nutrients, no? Llavors ens centrem únicament en la part calòrica. Clar. Inclús quan l'objectiu és un guany, que no ve amb el que parlàvem, m'he desviat una mica, però que únicament mirem en aquell aport calòric i moltes vegades aquells aliments són pobres en nutrients.
També és veritat que el que vam estudiar a la carrera, en un principi, fa uns quants anys, no? Mm-hmm. Que tant tu com jo vam estudiar la carrera, ens enfocàvem molt així. Sí. Però clar, hem hagut de desaprendre, sí, sí, tornar a aprendre.
Total.
I adaptar-nos a el que està passant realment. O sigui, les calories importen, però mira, imagina't, jo a vegades els faig això a la consulta, imagina't aquí que posem sobre la taula 100 calories de bròquil, 100 calories de, jo què sé, pa Bimbo, mm-hmm, o de pollastre i del bocat. Clar, són 100 calories igual, però fixa't, però aporten nutrients diferents, aporten sacietat diferent, una recompensa diferent, una... reacció, o sigui, una com es diu això, una reacció metabòlica o una inflamació diferent, vale? Llavors, per tant, les calories són importants, però no és ni molt menys el més important. De fet, tant la Mercè com jo a consulta, és que quan ens parlen de calories, bum, intentem desviar el tema, sí, sí, i explicar la importància del que diu la Mercè, els nutrients, no?
Sí, sí, i seguint amb la definició aquesta, no, també ens diu per tal de prevenir malalties, mantenir la salut, no? Moltes vegades em preocupo de què haig de menjar un cop ja he torçat, i l'alimentació també té que ser un factor preventiu i per mantenir aquest bon estat, no? I això és important. I en el fet del que em comentaves del tema de les calories, bueno, nosaltres, jo faig un, sempre explico, no? Moltes vegades vaig amb l'estuig encara de la universitat i dic que de la universitat quasi bé només mantinc a l'estuig. O sigui, he tingut que reaprendre i ens hem tingut, sí, que actualitzar.
Sí, constantment.
Llavors, bueno, és una cosa, una feina que hem d'anar treballant, i quan faig tallers també per comentar, no, el tema de lectura d'etiquetes, en què fixar-nos, deixo les calories com a l'últim punt.
Exacte.
Perquè realment penso que hi ha moltes més coses interessants.
Sí. Bueno, de fet, és que potser en el moment que estem de cultura de dieta i tal com la majoria de persones tenen al cap el que és una alimentació saludable, que és poques calories, potser hem d'explicar el per què s'ha arribat aquí, no? Per exemple, jo què sé, després de la, o sigui, bueno, abans de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units es treballava o s'estudiava molt més el que és la teoria de la termodinàmica, no? Mm-hmm. Calories entren, calories surten, mm-hmm, sí? I en canvi, per exemple, a Alemanya s'estudiava molt més el que se'n deia la teoria hormonal, de, mm-hmm, vale, doncs una persona que té un excés de greix, en realitat el que està passant és que hi ha un desequilibri hormonal, mm-hmm, i endocrí que ens porta a moure'ns menys i a pesar més. Què passa? Que qui perd la guerra no escriu la història. I llavors es va estudiar molt més tota la part de la termodinàmica, i si una persona, doncs aquesta persona, estimem que gasta aquestes calories i volem que millori el seu pes, o millor encara dir, la composició corporal, no? Després podem parlar d'això d'IMC i composició corporal, doncs hem de, si una persona volem que millori això, li hem de fer restricció de calories. Quin és el nutrient que ens aporta més calories per gram? Els greixos. Doncs baixem els greixos, i aquí hem destrossat el metabolisme de moltíssimes persones. I com a personal sanitari hem de fer revisió i dir, doncs esto no està bé. S'ha de treballar de diferents maneres.
Jo penso que aquí també, suposo que la figura, no? Com m'heu presentat, jo també estic en els centres d'atenció primària, fa ja un temps que s'ha apostat per aquesta figura, i jo penso que és per aquest replantejament i per anar treballant cap a aquesta línia, no? I anar reforçant tot això que comentes, Anna.
Sí, de fet, jo crec que fas una feina superimportant a nivell comunitari i a nivell de formar i educar altres personal sanitari que, òbviament, no ha estudiat la part de nutrició, la seva carrera. Ha fet potser una assignatura i llavors a dia d'avui està bastant obsoleta.
No té l'especialitat.
Clar.
O sea, nosaltres tenim
llavors no podem saber tot. Clar. I llavors jo crec que no, tu fas una feina superimportant al CAP.
Bueno, exacte, el que intentem és sobretot treballar aquesta prevenció des de la comunitat, no? A etapes ja primerenques, no? Des dels infants, i anar pujant-hi. Llavors també fem tot el tema de les dinàmiques grupals, que també van molt bé, i sobretot diria que és educar. Sí. Ensenyar a menjar, sí. O sigui, anem molt en aquesta línia que comentem avui, sí. I apostar perquè tots anem des de la mateixa línia.
Cap a una sola direcció.
Exacte. Mm. És un procés, és una transició, internament nosaltres, Anna, tu i jo el vam fer actualitzant-nos, no? I trencant amb aquest concepte dieta, que és diferent del que ens van ensenyar al principi, i anar avançant, i jo penso que d'aquí un temps, suposo, espero que es veurà tot el canvi que anem...
Clar, segur que sí.
Ara que heu estat parlant de la importància de les calories i la importància dels nutrients, vosaltres què opineu amb el tema de la proteïna? A veure, jo me'n dono compte que hem passat a menjar un excés de proteïna, però molt excés de proteïna, i llavors hi han les dietes, entre cometes, o sistemes d'alimentació que obvien la proteïna. Bastant, per no dir del tot, com són els vegans, per exemple, no?
Però un veganisme sí que ha de portar una bona quantitat de proteïna, però proteïna vegetal.
Val. Però jo us estic parlant de lo que entenem totes les famílies normals com a proteïna. Ens sembla que només porta proteïna un bon bistec, un bon tall de peix...
Clar, aquí s'ha de fer educació i explicar...
També cal educar que hi ha moltíssim aliment vegetal.
És que hi ha moltíssims aliments vegetals que ens aporten proteïna.
Que té proteïna, però jo...
I fins i tot proteïna completa, que quan estudiàvem ens pensàvem que no, que s'havia de complementar.
S'havia de fer les llenties amb l'arròs en el mateix plat.
En el mateix plat. Exacte. Fa molts anys que sabem que no.
Per tant, crec que també és una cosa que haureu de treballar molt, perquè la majoria de les persones la tenen molt confosa.
Clar, és que aquí, però aquí depèn de qui miris, perquè és veritat que encara hi ha persones que fan un excés de proteïna com a tal, o un excés de proteïna animal, i és prioritat mundial, per exemple, pujar el llegum. Uh-huh. Amb les, no?, dietes plant-base, etc. Però també és veritat que hi ha sectors o jo què sé, les dones amb certes edats...
Que costa
arribar a la proteïna si els he d'explicar, no? Mira, és que si no arribes a la proteïna, ni el teu sistema immune va bé...
La musculatura...
Exacte.
Sí. Nosaltres les dades que tenim són que tripliquem les quantitats de proteïna, ja ve des de la infantesa. Un excés de proteïna pot provocar una descalcificació, una sobrecàrrega a nivell renal... I moltes vegades, no, hem de mirar a veure aquesta proteïna, si el que comenta l'Anna és veritat, la carn, per exemple, doncs ens costa més amb l'edat, potser. I
les dones, sobretot.
Les dones, sobretot, exacte. I llavors buscar alternatives. I la proteïna vegetal es recomana un consum de 3 a 4 vegades a la setmana, amb dietes omnívores. Si parléssim de dietes vegetarianes, doncs, lògicament guanyarien terreny a cada dia.
Amb dieta mediterrània ara mateix s'està dient mínim 4, que jo estic encantada a la vida.
Sí. Però clar, és treballar el concepte.
Claro.
Sí. Que jo a vegades ho dic, no és amb la cancel·lada...
Algun dia,
exacte.
Llavors s'ha de donar varietat.
Però no 4 vegades a la setmana, anar treballant.
Sí, clar, ni les famoses llenties de les àvies, no?, amb el seu xuricet i el seu greix.
Bueno, però s'han d'anar això donant alternatives.
Donant alternatives, perquè es pugui fer de quan en quan, però que tinguis l'alternativa que amb unes verdures estan fabuloses.
Clar, i tant.
Les llenties.
I donant-li una miqueta d'umami, no?
Exacte,
posant-li algun tomàquet
fet,
alguna espècie... Sí, sí. I amb el fil de lo que deia la Mercè, amb els nens petits, és una cosa superimportant d'explicar a les famílies, quan tenen crios petits, quan estem parlant ja d'alimentació complementària, de que realment han de menjar 30 grams de pollastre o de peix, perquè jo m'havia trobat amb consulta de... No, mira, és que el meu fill menja fatal, no menja perquè jo li poso, jo què sé, les verdures, amb la patata, el que sigui, i vull que es mengi 4 salsitxes, que és carn processada, també s'ha d'explicar, I dius, home, és que, senyora, hi ha una, és una, té un estómac així, no, no li caben quatre salchitxes, s'ha de fer molta educació amb això.
Això és total i comparteixo que la quantitat moltes vegades està desvirtuada. La nova guia també de nutrició infantil ve en imatges i podem visualitzar-ho.
Exacte.
A mi no sóc molt partidària de balances ni per el cos ni per l'aliment, sinó anar treballant una alimentació intuïtiva i anar mirant, però en infància sí que és veritat que moltes vegades no ho tenim desvirtuat i agafar la idea, no? El visualitzar-ho.
De lo que suposa un plat.
Exacte, sí. I després ja, doncs, amb aquella referència, doncs, anar
totalment,
completant.
Totalment, és superimportant, perquè realment això ja ens marca unes bases per la salut del futur, i no només la salut, o sigui, els hàbits s'hereden, no? A vegades...
Exacte. Sí, sí.
Total. No. Llavors, mira, podríem explicar una miqueta, perquè moltes persones pensen que el problema on els barems que s'han de mirar és l'índex de massa corporal, quan realment això fa molts anys que està totalment... S'hauria d'utilitzar per estudis científics, no? Per classificar a dintre d'un estudi científic, però per parlar de salut, no? Moltes vegades m'ha dit que tinc un índex de massa corporal de 27 o de 30, tinc una obesitat. Bueno, doncs és molt més saludable, en tots els sentits, parlar de lo que és la composició corporal. Perquè, a més, aquí a Sant Quirze tenim una realitat, aviam la Mercè que està més amb les dades aquestes, aquí a Sant Quirze no tenim un problema d'obesitat com a tal, sinó de persones més amb normopès, però que tenen més greix visceral, no? D'on està situat aquest greix i quina resposta a nivell de sistema immune ens fa, i d'una massa muscular baixa. O sigui,
exacte.
Oi que sí?
Aquí et sortiria un índex de massa corporal dintre de la normalitat, però realment aquella distribució del greix és completament desaconsellable, no? Si és més a nivell visceral, i ho comparteixo realment,
sí.
que tenim que centrar-nos més, per exemple, al perímetre, no?
El
mirar pues, a aquest perímetre abdominal, que estigui... Jo penso, és que tampoc m'agraden els ideals aquí, eh? El 88
no.
I 102...
Al final hem de... O sigui, tampoc hi ha uns punts d'acord que es diuen, però tampoc hi ha tanta evidència com a tal. Llavors, crec que ens hem de centrar...
Jo sempre els hi dic, quan treballem tot això, que reduir un botó del cinturó, no? És un bon avanç,
és
no?
Èxit,
I és un èxit, exacte.
I poder-se acordar les sabates.
Perfecte.
Poder
exacte.
Pujar unes escales sense cansar-se.
Mm-hmm,
saber planificar millor un menú, no? Per exemple,
són aquests hàbits.
Comprar d'una altra manera. Al final tot això és molt més indicatiu de salut i de progrés que el que és un pes o el que és una circumferència de perímetre abdominal.
Sí,
totalment d'acord, eh?
I aquí també enllaçaríem una miqueta amb el tema de l'acceptació corporal, no?
Uau,
i això
sí.
Que també porta tot el tema de les dietes, amb saber acceptar el meu cos com és, no? I dintre de com soc, bueno, doncs allà vaig intentar moldejar una miqueta, tenim present la salut, no? Centrar-me en aquests hàbits, potser començo amb un parell d'hàbits i un cop això ja ho tinc treballat, doncs vaig introduint altres coses.
Poquet a poquet i progressiu. Els canvis sempre han de ser progressius i s'ha de buscar adherència, que és una paraula que ens encanta a les dues.
Però estareu d'acord amb mi que som la societat de la immediatesa.
Ah, i tant. Aquí hi ha dos problemes.
Hi ha els nostres fills, en el meu cas nets, volen solucions immediates. I quan moltes vegades ens posem a dieta o volem fer un canvi d'hàbits o el que sigui, volem veure resultats de seguida. I quan no veiem resultats, els resultats que nosaltres esperem, que potser no són els més sants, però són els que nosaltres esperem, tirem la tovallola.
Per això és important centrar-nos bé, o sigui, definir bé els objectius i entendre bé les motivacions de la persona, fins i tot les creències i els valors, i que vagin alineats, i deixar-nos estar... O sigui, al final el pes en si és una conseqüència dels hàbits. Per tant, ens hem de centrar més en hàbits i en conductes, i entendre que hem de fer un aprenentatge guiat, i que un aprenentatge no és una cosa d'un dia, algú et diu què has de fer i fas un menú i ja està. És com quan t'apuntes a una acadèmia d'anglès o de xino... És una continuació d'alguna forma.
I jo també diria que ha de sortir d'un mateix. És a dir, si el diumenge és típic que vingui tota la família i fem un arròs, doncs aquella rostec està en la dieta de la persona, no? I jo penso que també dintre d'aquest resultat que volem veure ràpid és perquè fem un sobreesforç brutal, no? Llavors ens costa, si jo partim de la nostra dieta, de la nostra dieta en sentit d'alimentació,
sí.
I anem a poc a poc fent canvis que venen amb el nostre tarannà, amb la nostra família, no tenim tant la sensació aquesta d'aquest sobreesforç que necessito ja canviar-ho.
Totalment. De fet, crec que és una cosa molt important per tots aquests, bueno, per tot això que estem parlant, ajudar la persona que tingui plaer amb els hàbits que fa, tant amb el que menja com amb l'esport.
Ja, que pugui gaudir de lo que
de lo acaba que està
fent. De lo perquè... que acaba de dir la Mercè, si estàs en un projecte d'alimentació, la dieta, el que li...
Un patró alimentari.
Un patró alimentari. I convides la teva família i els hi ve de gust fer paella i tens prohibit menjar arròs, escolta.
Clar, és que les prohibicions... Aviam, una prohibició si tens una al·lèrgia, o si, però prohibicions... Yeah. Si tu et prohibeixes alguna cosa, a qualsevol l'ésser humà, si tu li prohibeixes alguna cosa, li augmenta el desig.
Ui, tant.
Llavors, a vegades, per tirant de força, de voluntat, no, allò... doncs pots aguantar equis temps, aguantar amb el mal sentit, sense menjar tal cosa, però et va augmentant el desig. Llavors, el dia que tu mateix o algú et treu la prohibició, et serà molt més difícil fer un menjar conscient, sí. I és probable que quan acabis d'ingerir, com que t'has prohibit, et sentis inflat, culpable, amb vergonya, i entrem aquí en un cercle de dieta i de mentalitat dieta que no ens interessa. Hem d'aprendre a menjar amb flexibilitat i entendre que no hi ha eleccions correctes o incorrectes, sinó diferents contextos, i ens hem de saber adaptar al context. No?
Totalment. Jo sempre parlo, no, de la freqüència de consum que li dona aquell aliment. O sigui, tot té cabuda, però anem a intentar ajustar la proporció. I les prohibicions ens porten, com bé dius, en aquest cicle. A mi m'agrada molt fer referència al monstre de les galetes.
Ah, mira, sí.
No? Que jo crec que li aniria bé una nutricionista.
Pues sí.
I li aniria molt bé el treballar, no? No únicament què menjo, sinó com ho menjo,
com ho
no?
Menjo.
I llavors, quan hi ha aquesta prohibició, a la que baixa la nostra motivació, sovint, o no ho gaudim, com bé deia, aquest menjar conscient desapareix.
Sí.
I això és molt important treballar-ho, també.
De fet, és que, com que estem en aquest món de la immediatesa i tenim mil estímuls, a vegades acabem menjant que ni mirem el plat. Llavors, ni et sàcies, ni et satisfà, ni disfrutes, ni fas bé la digestió, ni actives el nervi vagal, ni nada. M'explico?
Totalment.
Sí, sí.
T'expliques, i també hi ha el factor del ritme de vida que es porta actualment, no? Com... Hem comentat abans d'obrir el programa, vull dir, una persona que tingui un parell de fills, que treballi fora de casa, que hagi de fer un batch cooking al cap de setmana per anar organitzada, tot això, la resposta que es rep, no tinc temps.
Bueno,
no tinc temps.
Clar, és que aquí s'ha de revisar, s'ha d'ajudar la persona a
organitzar-se
i a fixar una miqueta les prioritats i buscar-li lloc. O sigui, perquè és veritat que jo no estic gens d'acord amb el si quieres puedes, no? Allò, si ja. Vols pots,
no,
no,
és tan
no estic d'acord.
No,
perquè hi ha situacions, circumstàncies, sí, i contextos, sí, que són molt complicats. Llavors, és, amb el que tenim, intentem millorar la salut global de la persona. I això pot voler dir moltes coses, però sí.
No, i aplicar no, ja no voler fer dieta ni no, aplicar uns canvis d'hàbit en una família de 4 persones, perquè estàs convençut que l'alimentació és salut si la fas ben feta, requereix un esforç bastant titànic.
Bueno, depèn de com ho facis.
I a més, tenir, com us diria jo, pensar que allò és primordial pel benestar teu i de la teva família.
Exacte, aniríem amb el tema de la priorització, no? Centrar en algú progressiu, no canviar-ho de cop, i més si hi ha més gent en l'entorn familiar. I a mi m'agrada molt el tema de treballar aquests canvis d'hàbits, que és una miqueta com quan aprenem a conduir o anar amb bici.
Exacte, jo explico igual, sí.
Què ens passa? Doncs que al principi ens requereix una concentració brutal, i no hi ha més que patir aquest rodatge, perquè per més que m'ho digui l'Anna,
sí,
per
sí.
exemple, si vaig a la seva consulta, haig de ser jo mateix, que ho haig d'aplicar.
Exacte.
Aleshores, què animo molt, no? Que a mesura que ho vas treballant, doncs, igual que quan anem amb bici, no? I aprenem a conduir, doncs ho vas interioritzant.
Clar. I has de tenir la determinació de voler-ho fer.
Bueno, ha de ser important per tu. Ha de ser important per tu i tenir la confiança de que ho pots fer. Per tant, no et pots posar objectius irreals o que estiguin molt allunyats. A vegades, segur que, o sigui, a vegades és observar els hàbits d'una persona i a lo millor amb les primeres, amb els primers canvis només estàs buscant que incorpori alguna cosa de fruita o verdura al dia perquè no en tenia. I amb aquest canvi ja estàs millorant la seva salut.
I jo penso que el que també és molt important és això, l'objectiu que jo em marco, no? Si ho he treballat bé i no és el pes, que és el que busquem aquesta, aconseguir-ho ràpid, moltes vegades, i això és supergratificant, a mi m'encanta la meva professió, ja tu segurament, Anna, sí. Quan veus que van notant aquest feedback del seu cos, que tenen energia, que tenen vitalitat, com bé deies, a l'ajupir-se, no? I això, bueno, quan ja entres en aquesta roda, això ja és un propi al·licient perquè aquesta priorització sigui important i estàs apostant amb allò que realment ja,
és
ja
molt,
estàs observant.
És molt engrescador.
I a mi m'agrada molt també quan arriben al punt de... No, és que... Perquè a vegades... entenen el concepte de, vale, el pes no és lo important, però pesa'm. Vull saber, no? És com una... I a mi m'agrada molt quan arriben al punt de... No, és que això ja ha passat a segon terme perquè veig els altres beneficis, no?
Sí, sí.
És molt gratificant.
Bueno, perquè a vegades quan ens hi posem, m'incloeixo, no és el cas, però quan ens hi posem, diem, estem a 31 de gener, Setmana Santa és el 31 de març, i jo m'haig de poder posar el biquini de l'any passat.
Clar. Aquest és un objectiu, ja com deia la Mercè abans.
Ja l'hem pifiat.
Exacte. Que és molt lícit, eh? Volguer-se sentir evident. Amb la roba, amb el biquini, veure's bé les fotos, però haver-hi algú
el
més.
El conjunt, no?
Sí.
Més coses.
Clar.
Si no... Escolteu, què us sembla si passem alguna de les preguntes que ens han formulat?
Vinga, som-hi.
Bona tarda. Sóc el Josep. Tots els endocrinos recomaneu com a base d'una bona alimentació incloure les verdures. I aquí ve la pregunta. Quina verdura seria l'ideal que podem prendre els que patim diverticles per poder combinar les dues coses?
Vinga, primer potser expliquem una miqueta què vol dir diverticles o una diverticulitis. Els diverticles són bosses que es fan... És un trastorn que al final són unes bossetes que es fan com en el colon, no? La part de baix de l'intestí, i que tenen el seu risc perquè si s'inflamen o es fa un abscés o una peritonitis, per exemple, doncs és realment molt perillós. I s'ha sentit moltes coses sobre els diverticles, però en realitat l'edat és un factor de risc, la falta d'exercici o la falta de to muscular... una baixa vitamina D, també, que això és important, també.
Sí. Consum de carn.
Consum de carn, un excés de consum de carn, i sobre això, un baix consum de fibra. Llavors, com a resposta ràpida, li diríem que totes les verdures són bones, però allò s'ha d'individualitzar segons la tolerància i el moment que estigui la persona.
Exacte, no? Coincideixo amb el que comentes.
Perquè és, clar, una verdura millor que una altra. O sigui, clar, s'ha de buscar un equilibri entre fibra soluble, insoluble o accessible a la microbiota. O no. Però al final s'ha de veure amb qui tenim davant. Però la recomanació general seria que totes les verdures són bones.
Exacte. Quan més diversitat hi hagi dintre d'aquesta tolerància, més nutrients aportem, no? Quan més colors té la nostra dieta, millor serà, tant en verdures com en fruites. Uh-huh. I llavors jo també coincideixo amb tu. La recomanació seria que totes, de temporada, i si hi ha alguna que percep que no li senta bé, pues,
es treballa.
Aquesta, exacte.
Uh-huh. Llavors hi havia, a mi, per exemple, un dels mites que em venen amb els diverticles és allò de, ostres, puc menjar allí o xia? Uh-huh. Perquè m'han dit que es queda allà. Això fa molts anys que es deia i no és així.
Exacte. No, les maduixes allà. També. Les maduixes, jo havia vist
amb
pacients.
O amb el kiwi.
Amb el tomàquet. Sí. Fins i tot m'havia trobat pacients.
Doncs,
per les llavors.
No. Sí.
Per les llavoretes.
Mm-hmm. Com que es quedarien a la bosseta.
Exacte, i es produïa una infecció.
Una infecció, exacte. Però sí que, podríem dir, perdó, que amb el lli o la chia són dos llavors que són superinteressants, igual que d'altres, que si es mengen directament... sense moldre o sense hidratar, tal com entra en surt.
No s'absorbeix.
Exacte. Llavors s'ha d'explicar a les persones doncs,
com prendre-les, com activar-les o
això
com
mateix,
això poder arribar als nutrients.
Uh-huh.
Jo havia escoltat amb el tema de la pregunta que ens fa el Josep que, per exemple, les verdures molt fibroses, per exemple, l'espàrrec, la carxofa, que la carxofa té moltíssima fibra, tota la verdura que tenia molta fibra, sí que hi havia perill de que aquesta fibra, si no era ben mastegada, que també tenim el problema de que mengem ràpid i no masteguem lo suficient, es depositava en els diverticles. Això també ho havia sentit, però no sé si és així.
En realitat, s'han de menjar totes. És que no es dipositen en els diverticles, en realitat. No va per aquí.
Yeah.
Però sí que és important treballar aquesta alimentació conscient. Amb tots els, de fer una bona masticació, perquè que, si no, no hi ha qui ho digereixi. Llavors, no. Però no perquè es quedin en els diverticles.
Doncs fa anys, d'això, que ja sabeu que les coses han evolucionat molt.
No, clar.
I s'ha investigat molt sobre
Per això hem dit les llavors, perquè és una cosa que ens la diuen. I el que també és important entendre és que els diverticles no surten d'un dia per l'altre. Normalment són persones que han pres poca fibra, el que deia la Mercè, més carn vermella, per exemple, no?
Poca fruita i verdura. I són persones que prèviament han patit restrenyiment.
Restrenyiment, exacte. Exactament. Que hi ha una alteració del peristaltisme, no? Del moviment dels intestins.
Aquí també seria important una vida activa, l'exercici. Uh-huh. Aleshores, el menjar conscient sempre és important per temes de sacietat, absorció de nutrients i per aquesta fibra, i llavors d'entrada qualsevol verdura estaria bé acompanyat d'això, d'una vida activa, una bona ingesta d'aigua.
Totalment, una bona hidratació, perquè sí que és veritat que si fem molta fibra, depèn de quin, amb els aliments, no, però amb suplements, si es fa molta fibra i no es prenem poca aigua, doncs també
l'efecte contrari.
Eso es.
Sí, sí. Bé, Josep, jo crec que...
I la vitamina D, això, eh?
Això, la vitamina D, sí.
Mirar-la bé.
Important.
Sí, sí.
Crec que t'hauran respost els dubtes.
Esperem.
I saps que tens ja dues alternatives. Tenim una nutricionista privada que pots consultar i tenim una nutricionista al CAP que també pots consultar.
I que també, tant la Mercè, que fas grups comunitaris, no?, a nivell de grups, i jo també, que per l'Ajuntament fem sempre...
Les conferències, que són molt interessants, els tallers...
Que tot això ho heu d'aprofitar.
I és important aprofitar-ho perquè sempre s'aprenen coses, sempre. Molt bé, doncs passem a la següent. Ja que estem posat amb les preguntes, us sembla?
Oh, i tant!
Hola, sóc l'Olga. Primer de tot us volia felicitar pel programa, que el trobo molt interessant. I després us volia preguntar la vostra opinió sobre aquest tipus de dietes tipus Herbalife, que el que fan és substituir alguns menjars per barretes, per batuts que venen i normalment a un preu desorbitat. I què en penseu? Penseu que és una solució per perdre pes? Moltes gràcies.
Resposta curta. Perdràs pes a curt plaç, a llarg plaç serà un desastre, et gastaràs un pastó. És com construir la casa per el tejado, que es diu. A part de la base d'aquesta empresa... que ja em sembla malament el tema de piramidals, això, però a banda d'això...
No podem fer publicitat, ja Olga, Has
exacte.
Fet publicitat. Però no podem parlar de marques.
Al final no t'ensenya res.
L'adherència aquí...
Exacte. A
és
més,
poca.
Que és terrible.
I nutricionalment, clar, diu a un preu desorbitat, realment,
sí, sí.
Perquè el que ens aporten... Fins i tot l'altre dia veia els sucres afegits que tenen.
Clar, mira la llista d'ingredients que hi ha. Mare de Déu. Sí, a mi la veritat és que és un tema que no en parlo molt perquè fa tants anys que està i que no pots... O sigui, al final, a nivell econòmic està allà i no pots fer gaire cosa, però a nivell d'hàbits saludables o d'un resultat a llarg plaç, zero patatero. És el que dèiem, no? T'agafes a vegades, hi ha moments, per aquesta immediatesa que deia l'Anna Maria, t'agafes a un palo ardiente.
Exacte.
Quiero bajar i luego ya... Després ja treballaré els hàbits. No funciona.
No
funciona. A part que són persones, o sigui, les persones que promocionen aquests tipus de productes, la seva formació és, però és nul·la, i això és important parlar-ne de tots aquests temes.
Hi ha la salut aquí i és important, no?, treballar-ho.
És que no està a l'equació, la salut,
bueno,
en aquests casos.
No, està en la persona en si que es posa, no?, que també l'alimentació pot repercutir en aquesta salut.
És una mica no, bastant arriscat, i no parlarem de marques, evidentment, però hi ha moltíssim producte, moltíssim...
De fet, hi ha alguns que
estan...
És un
gran negoci.
Sí, és un gran negoci. De fet, hi ha alguns que estan avalats per metges. De fet, si voleu us explico una història, no ens hi cabrà avui. Però, clar, les dietes proteïnades, que es diuen així, perquè al final no és que tinguin un excés de proteïnes, tenen proteïnes
així. Les proteïnes estudiades.
Sí, però llavors què passa? Que fan poc greix i poc hidrat. Això et fa una desorganització brutal del teu sistema hormonal. És que si tu baixes greixos, et puja la gana una borrada. Llavors, a vegades aquest punt de, no, primer baixo pes, no? Baixo pes, ja és un mal concepte, i després ja treballo els hàbits, que sapigueu que després és impossible treballar els hàbits, perquè és molt difícil que aquella persona entri en un aprenentatge d'alimentació intuïtiva a curt plaç o a menjar conscient. És molt, molt difícil, perquè ho veiem en el nostre dia a dia.
Sí, sí. Totalment, quan baixes els hidrats de carboni d'una dieta, algun lloc té que haver-hi la sacietat, i els greixos ja anem treballant, no?, que són necessaris.
Són imprescindibles.
I pel nostre sistema hormonal i per aquesta sacietat.
O sigui, baixar hidrats i pujar-los amb una alimentació saludable es pot treballar, perquè hi ha estratègies que, no?, a curt plaç funcionen i es pot treballar la flexibilitat metabòlica, però baixar greixos i hidrats, les dues coses a la vegada,
no.
És un suïcidi metabòlic.
Exacte. I psicològic, jo crec.
També. Salut mental a Déu.
Bé, Olga, t'agraïm moltíssim la teva pregunta, però crec que ja t'ha quedat clar, sí, que les nostres nutricionistes han posat un zero patatero en aquests sistemes, perquè realment, bueno, n'hi ha que sí que tenen un funcionament rapidíssim, però després també és rapidíssim tornar a augmentar el que has perdut i doblar-ho.
També podem posar un matís, perquè ara jo pensant, dic, ostres, jo a vegades sí que em compro alguna barreta proteica, però ben utilitzada, d'algun dia que, jo què sé, que em ve de gust menjar això, però dintre d'un context d'alimentació saludable, esport... Bueno, m'explico? Mm-hmm. Bueno, es podria utilitzar, però no com a una finalitat de cada dia, faig un petit substitutiu, o barretes aquí, buscant una baixada de pes.
Clar, no dient,
si ho veieu
no
com un aliment...
Jo penso que un grapat de fruits secs i una
molt
fruita...
Millor.
Oi, exacte.
Molt millor.
I econòmic, que és el que hem dit.
No. Però sí que és veritat que en un context, per exemple, de fer esport, etc., es podria inquivir, però no... amb aquest sentit que ho parlava la Olga, que es veia clar, no?, de cap on anava.
Bé, doncs passarem a la tercera pregunta.
Soc en Roger i m'agradaria fer-vos algunes preguntes. La primera d'elles és com es pot superar l'addicció al sucre tot i consumint sucre? És a dir, quan consumeixes sucre, al cap d'una estona necessites tornar a consumir sucre. Llavors, pots intercalar algun aliment que et faci que aquesta sensació de necessitat et desaparegui? Després, l'altra pregunta era referent a les dietes. Entenent una dieta com una cosa que es fa simplement per estar més saludable, m'agradaria saber quins són els tres motius que fan que sigui més difícil de seguir-la i, doncs, d'aquests tres motius, quins consells em podríeu donar, doncs, per evitar-los. Gràcies.
Doncs, sí, contesto. El tema del sucre, primer el que hem d'entendre és que ens genera una recompensa, no?, i quan busquem aquesta recompensa en el menjar, nosaltres entenem, no?, que mengem, simplificant-ho molt, no?, per l'estómac i també per altres, no?, pot ser, doncs, emocional, i segons dintre d'aquella emoció també pot ser, el menjar emocional no hi ha problema, no? I s'associa a emocions tan agradables com desagradables, és a dir, nosaltres ens relacionem al voltant d'una taula, no? Quan tenim aquesta necessitat de sucre, moltes vegades busquem aquesta recompensa, i els aliments que ens generen més recompensa són aquells que són o rics en sucre, o rics en greixos, o combinació d'elles, no? Aliments d'aquests més palatables. Aleshores, primer de tot, quin consell donaria? Primer, saber què m'està demanant el meu cos o què m'està intentant guiar, no?
De què tinc gana,
exacte. Jo a vegades els dic, et menjaries una pastanaga? Si és d'estómac, o una poma, no? Si és d'estómac, pues, segurament la resposta sigui que sí. Però quan aquella poma no em ve de gust i em ve de gust aquell bombó, què m'està passant? Estic ansiós? Estic preocupat, avorrit, també, molt sovint, no? Aleshores, un cop identifiquem d'on ve aquella gana, veiem què ens està dient el nostre cos, nosaltres podem decidir. Podem decidir menjar o podem optar, no? Si és un avorriment, per exemple, doncs puc sortir a passejar el gos o fer una mandala, no sé, puc buscar alternatives, una manualitat. Si tot i així el tema és menjar, puc optar per opcions saludables, no? Podria agafar, doncs, entenent que és sucre i greix, doncs podria agafar, doncs, un plàtan, fondre una rajoleta de xocolata negra del 85, tirar-me'l per sobre aquest plàtan, no?, i menjar-me'l tranquil·lament en un raconet, en un cobert petit, no?, i gaudir i posar el menjar conscient que comentàvem, no?, tots els cinc sentits, sí. Els cinc sentits allà. Què penso jo, no?, que treballar això és important. Potser igualment arribem aquí i diem que ens ve de gust algú així més ultraprocessat. No hi ha problema, però ho intentarem gaudir. Ho intentarem posar això, el menjar conscient, no? Llavors, quin consell donaria? Doncs quan més sucre dona el meu cos, més necessito, no? És adaptogen, més quantitat me'n demana. Llavors jo posaria en pràctica, aquestes premisses que hem comentat i entendre que a poc, no?, si cada cop li dono menys o puc optar per aliments saludables, això ho podrem anar reconduint.
Totalment. Mira, afegir que, per exemple, per el que has dit, que moltes vegades s'entén com que el menjar emocional és dolent i no ho és, per començar. És una forma d'autoconèixer-nos, d'alguna manera. I entendre que això que deia la Mercè, a vegades el cervell fa aprenentatges i si tu per la tarda arribes tot estressat i t'has menjat un gelat de xocolata i t'ha donat un plaer, el teu cervell això ja ho ha après. Val? Llavors, aquesta recompensa ja la busques, no? Llavors, també és entendre a vegades com funciona la conducta o com funciona el cervell. Sabem que les persones que segueixen un millor estil de vida se'ls il·lumina la zona del cervell d'aquí davant, del front.
La part frontal.
Exacte, la part frontal, que es diu còrtex prefrontal, que és el que no tenen desenvolupat ni els nens ni els adolescents, ni quan anem estressats, ni quan tenim molts estímuls. Llavors, utilitzar, o sigui, fer coses perquè se'ns il·lumini aquesta zona del cervell, com parar un moment i dir, aviam, no?, això que deia la Mercè, què sento, de què tinc gana, com tinc l'estómac, quina gana tinc? A mi m'agrada molt treballar amb l'escala de la gana, de l'1 al 10, per exemple, superinteressant.
I la plenitud gàstrica, no?
Exacte, i ho disfrutaré, no ho disfrutaré? Com, no?, una miqueta a aquesta part. Llavors, que sapigueu que tenim un centre adònic al cervell de búsqueda de plaer, sempre. I si no l'omplim amb unes coses, l'omplim amb unes altres. Llavors, moltes vegades, en consulta, ens veiem treballant perquè la persona entengui que s'ha de dedicar també al seu autocuidado. I que si es dedica al seu autocuidado i fa coses que li donen plaer, no?, busca aquestes altres alternatives i cobreix aquesta part adònica, és molt més lleu aquesta desconnexió quan un té gana emocional. Perquè el problema no és tenir gana emocional, el problema és que depèn de com ens deixem emportar i ens desconnectem totalment de les nostres senyals de gana i sacietat i quan acabem aquella ingesta on hem estat totalment desconnectats, ens sentim malament. I aquí està el problema. Perquè en realitat, oi, Mercè, no hi ha cap problema en menjar-se un bombó o el que sigui.
Mm. És el malestar que ens pot generar després, no?
Exacte.
Això és el que hem de treballar.
S'ha de treballar aquesta relació amb el menjar, totalment. I aquesta
que les dietes restrictives, de certa manera, ens porten aquí, sí, o les dietes amb productes o així, no hi ha aquest aprenentatge.
No hi és, no hi és. Per això aquesta alimentació intuïtiva s'ha de treballar des del minut 1. De fet, l'alimentació complementària, el bullet winning, tot això, es comença treballant així, l'alimentació intuïtiva, que no serveix per tothom. Quan treballes amb un trastorn de la conducta alimentària o una anorexia, per exemple, la gana està inhibida, per tant, no pots treballar des d'aquest punt de vista, eh? Però entenem...
Aquest seria l'excepció. Jo als infants també ho dic, no? És alimentar-se i cobrir aquesta gana és un tema de supervivència, no? I ells són com més neutres, no tenen tant aquest tema emocional i forçar a menjar un infant pot arribar a trencar amb aquesta connexió, no? I després moltes vegades passen a l'altre extrem i tenen dificultat per trobar aquesta sacietat, sí, no? I que important. I jo tornaria aquí al menjar conscient.
Menjar conscient,
sí. Posar tots els sentits en el que fem.
I és una aprenentatge, eh?
Sí.
Jo és de les coses que acabes treballant sempre paral·lelament amb diferents objectius, acabes treballant aquesta alimentació intuïtiva, alimentació conscient. Superimportant.
I és un aprenentatge i sobretot depenent també de l'edat de la persona, del pacient que tingueu, perquè...
Es treballa a qualsevol edat, eh?
Sí. Es treballa a qualsevol edat, però em refereixo que les persones de la meva edat, o de 60, de 50, venim d'una educació, no educació. O sigui, venim de costums sense cap tipus de base.
Bueno, bé, també perquè venim d'un altre context, o sigui, veniu d'un altre context on, jolín, una postguerra, llavors
evident.
Era... Has de menjar 5 cops al dia, que això fa anys, que per això l'està tombat, sí, l'esmorzar és el més important, i t'has d'acabar tot el del plat.
Exacte.
Es connecta
això
totalment.
Això
t'has d'acabar el plat, perquè si no te l'acabes avui, te'l posaré demà per esmorzar.
Clar, això, és una...
això era el pitjor càstig. Era el pitjor càstig, és encara... a vegades sí. Es practica, és el pitjor càstig que li pots fer a un infant, a un nen, o inclús a un adolescent, us vaig a dir, eh?
Sí, sí.
La imposició, no?
Totalment.
Vull dir, i és clar, la gent així, ja que tenim una edat que hem viscut el que hem viscut i hem viscut carències, i que ara, ostres, obres la nevera, però...
Clar, tenim de tot, tenim disponibilitat de tot.
Tenim tant de tot, que moltes vegades et quedes davant de la nevera i dius... Ai, tinc gana, però no sé què menjar. Que trist,
que és lícit,
no?
Menjar així, també, esclar, perquè...
Sí, serà tot l'lícit que vulguis, però vull dir-te que s'ha passat en molts pocs anys, encara que semblin molts, d'un extrem a l'altre. I a vegades, doncs, a veure, encara hi ha àvies que tenen els nets a la taula els mitjos dies, o les nits, o un dia, o tres, o tota la setmana. I aquestes àvies encara... si no estan una mica actualitzades, estan anclades en els costums d'abans. I costa molt, vull dir que jo crec que s'ha de fer molta feina, com el tema dels menjadors escolars, que ja se n'està fent de feina.
Sí.
Ja veig fruit a les bandejes, verdura, llegums, ja se n'ha fet força, però encara s'ha de continuar.
S'ha de treballar, sí, sí.
Total. Vaja, jo sóc d'aquesta opinió, eh? I ja saben els oients que jo de professional no en tinc absolutament res, que només tinc experiència de vida i prou.
I sentit comú. Exacte, que és molt important.
Sí, sí. El Roger crec que el dels sucres li haurà quedat ben, ben clar, i ens preguntava també els consells per no... Tres consells, tres, ha dit, eh? Tres consells per no abandonar una dieta.
Que t'agradi. Importantíssim.
El plaer, no?
El plaer, exacte. El gaudir, menjant. Per mi és... No et trobes amb moltes persones que han fet moltes dietes, que per ells menjar és un pur tràmit i no tenen plaer. Jo em passo consultes, o sigui, sessions enceres...
A mi fa molta pena, però sí, ho escolto.
Intentant fer exercicis perquè es connectin amb tot això i llavors funciona, eh? O sigui, que una seria això, buscar el plaer, baixar la pressió de que una alimentació saludable és un 100% saludable, o sigui, al final és...
És flexible.
Ha de ser flexible i responsable, no?
Exacte.
Sí. O sigui, d'alguna forma, hem de, no? Nosaltres com a professionals hem d'ajudar a que les persones prenguin millors decisions i entendre també que hi ha moments en què tens estrès per la feina, que són Nadals, que són vacances, i no vol dir que sí, que t'hagis d'obligar a menjar verdura cada àpat, tampoc. No? I tres? Vinga, quina se'ns acudeix més? Aviam, digues què no has de dir.
Ioga.
Ah, bueno, també. Al final és connectar amb tu mateix.
Quan estem estressats.
Autocuidado, claro.
Quan estem estressats estem nerviosos i es desencadena
és que
tota aquesta ansietat de gana emocional. I...
Bueno, és el que parlàvem abans, quan estàs estressat o quan descanses poc, que així, de persones que
no
descansen malament... Exacte. Baixen aquestes funcions executives. Mira, jo en dic, quan parlem això de córtex prefrontal, en dic neurones largoplacistes, o sigui que ets capaç de valorar en benefici, planificar, pensar a llarg plaç, no? Quan estàs així amb aquest córtex prefrontal més actiu, o quan estàs estressat o que no descanses bé i tens mil inputs, aquestes funcions executives baixen i apareixen més les neurones cortoplacistes. Quiero esto, no? Aquesta gana emocional més desconnectada. Esteu d'acord?
A part la leptina i la gliadina també, no? Hombre. Busquem més energia, a nivells aliments més palatables, no? Jo potser reconnectant amb la sessió, no? El títol de dietes, jo li diria sobretot mirar, no? Per què vull baixar aquests sucres? És per cuidar-me, ho tinc clar, i trencar amb el concepte de balança. Si té
totalment
balança a casa, desterrar-la.
Sí.
Que la fora. Faci fora de casa o sí. La guardi en algun armari. Això de tenir la balança al lavabo, que el teníem allà tan visible, sobretot famílies amb nens, i sempre és un bon moment per enviar-la, no?
Sí.
Regalar-li a algú que,
i fixar-se
que no caigui gaire bé.
Això. Sí. Ni això li desitjaria. Però sí, no. Sí.
Quedant molt dolenta.
No. Bé, Roger, ja veus que aquestes noies posen molt d'humor a l'assumpte, però esperem que t'hagin respost les teves inquietuds i també et desitgem que t'hi posis i et vagi molt bé. Mireu, com que crec que de preguntes
no en tenim més. Jo en tinc una que se'm va formular i us la faré perquè la pugueu contestar i ja us deixo el que queda de programa, que és poquíssim.
Que ja està.
Que és poquíssim.
I no hem dit ni el telèfon perquè ens truquin?
No cal. A veure, mireu, la Maite, que és una assídua preguntona...
Sí, està perfecte.
En diu que ella ha estat tota la vida a dietes, perquè té una propensió a guanyar pes amb molta facilitat, i que ella només creu en la voluntat. Mm. O sigui que quan jo li vaig plantejar, Goita, farem un programa que parlarem de per què fracassem a les dietes, perquè és un tema que com a amigues hem comentat.
Sí, es parla.
No?
Sí, sí.
Es parla, i entre senyores encara més, no? I ella diu, no, és que si no hi ha voluntat, no hi ha manera de tirar una dieta endavant. Diu, faig dieta, a la que dic, bueno, tota la vida tinc que estar així, i decideixo descansar una setmana, la balança torna a pujar...
Tornem amb la balança.
Evidentment, la balança present, tornem a començar i ve el desànim. Ve el desànim, diu, i tinc que tornar a imposar-me la voluntat per no guanyar pes, perquè no el vull guanyar per salut. Val? I llavors ella diu que considera que és molt important cuidar l'alimentació i ens pregunta quina és la millor dieta, diguem-li,
la que pugui seguir.
Total. D'aprimament i manteniment. Perquè, esclar, llavors hi ha la part aquesta de, bueno, ja he aconseguit el meu objectiu, ja he perdut els meus 4 quilets, però ara els tinc que mantenir.
És que llavors només ens queda això, el menjar conscient, fer un aprenentatge en aquest sentit i que els canvis que faci estiguin ben integrats en el seu dia a dia, que li agradi el que faci, perquè si no, el que passa és això, que ho vols deixar. De fet, fèiem un exercici l'any passat amb un dels tallers que vam fer per l'Ajuntament, que tu hi eres, Anna Maria, vam fer un exercici de posa aquí el que sols menjar quan estàs a dieta, no? Entre cometes, i el que sols menjar quan no estàs a dieta. I al final... El que es veia és això, quan la gent posa... Algunes no, però quan estàs a dieta menjo verdura, menjo més peix, menjo tal, i quan no estic a dieta menjo pues, coses més refinades, amb més greixos, més palatables. Al final és que es poden fer les dues coses, d'alguna manera. I l'altra cosa és que potser la Maite, si ha fet moltes dietes, el problema que té és que està entrant en una sarcopènia, és a dir, una baixada de massa muscular, i això li fa que se li desreguli la gana, i que sigui pràcticament impossible baixar pes. A vegades entrem en el que se'n diu tomba metabòlica, i el que a vegades s'ha de fer és pujar, o sigui, menjar més saludable, però pujar càrrega calòrica en aquest sentit i començar a fer exercici sí, no? Sí. De forma ben estructurada, amb un professional, i a partir d'aquí llavors començar a plantejar bé els objectius i no tirar tant de força de voluntat, que a vegades hi és, a vegades no hi és, sinó de motivació.
De motivació. Molt bé, Maite, doncs, Goita, ja ho veus. De fet, les que tenim edat, a vegades ens costa més practicar l'exercici, no trobem el moment, no sabem com fer-ho, però sí que crec que és vital. Amb dieta, que no volem dir dieta, però estem parlant de dieta avui, amb dieta sol no n'hi ha prou. I a les nostres edats, la musculatura, mantenir musculatura és importantíssim.
De lo més important és el seguro de vida perquè siguem funcionals i no depinguem de ningú.
Sí. No sé si aporto folli, ràpid. Folli,
tant, sí, vale,
sí,
venga.
Sí, Goita, tens un minut 60.
El tema de no, sovint es diu, no, que és falta de voluntat o que únicament és la voluntat. Jo diria que és que hi ha tantes coses per treballar, com bé deies, el tema de l'activitat física per la tassa metabòlica. Aquesta alimentació conscient que hem dit, no, la gestió emocional, no, tenir altres eines també, a part de l'exercici, una vida activa, perquè a vegades ens centrem únicament en els dos dies que vaig a fer aquest exercici, però després em tiro tota la tarda al sofà, no? I això és important. El descans, com també ha sortit al llarg d'aquesta sessió, no? I inclús els horaris, no? D'aquells àpats. Llavors jo l'animaria en que no únicament és una falta de voluntat, és molt més complexa i sobretot partir de buscar motivacions internes. És a dir, si jo vaig al gimnàs per el pes, si jo bec aigua, per baixar hidratació, o sigui, perdó, retenció de líquids i també baixar pes. L'alimentació, verdures, pel pes, clar. Vale. És que aquí no m'estranya. Després arriba un punt que em desmotivo perquè tot era al centre el pes. Llavors, sí. Beure aigua, doncs, per estar ben hidratada, per la meva pell, exercici, no?
Per
el meu benestar emocional, no? Aquesta gestió. Llavors, anar buscant altres al·licients, jo penso que li serà molt més fàcil i...
Treballar les motivacions, sí, aquest, això.
Jo també coincideixo molt aquí.
Fantàstic.
I que s'ha de treballar, perquè a mi em sap molt de greu quan veig persones amb el que en diem dietisme crònic. Em sap supergreu. És a dir, és prioritari, treballar-ho?
Doncs jo crec que hem de fer un segon programa parlant del mateix.
Sí, perquè ens han quedat coses, eh?
Perquè us he deixat xerrar i són les 7, hem d'acabar el programa, ens hem d'acomiadar. I us donem les gràcies perquè els que no ens hàgiu pogut escoltar estem convençudes de que descarregareu el podcast i veureu lo interessant que ha estat aquest programa amb la Mercè Porret i amb l'Anna Gispert.
Gràcies.
Fins la setmana que ve. Moltes gràcies a totes dues.
Gràcies a vosaltres.